Molt bon dia, són les 8, això és el Supermatí.
Bon dia, de cel mig tapat al matí, variabilitat al cel amb temperatura mínima de 9 graus i la màxima quedarà inferior als 20 graus al Baix Empordà.
Avui és dilluns, molt bon dia, com dèiem, dilluns 14 de novembre, esteu sintonitzant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Capital i en emissió per Ràdio Bisbal, un Supermatí en el qual ara mateix tenim aquest dia que ja comença amb el sol que brilla aquí a la nostra comarca i amb unes temperatures força fresques. Ara, per exemple, si ens fixem en les dades del Meteocat, a la Tallada d'Empordà tenim una temperatura de 10 graus i mig, en aquest cas també a Torroella de Montgrí és de gairebé 12, a la Bisbal d'11 i mig, i en aquest cas a Castell, Platja d'Aro i Segueró els termòmetres marquen 12 graus. Un Supermatí que avui també parlarem de diverses qüestions que ens faran viatjar per tota la comarca, però començarem també fent ressò sobre la mort d'una veïna de Calonge de 45 anys que va morir en un xoc frontal entre dos cotxes a Vall-llobrega. També parlarem precisament que un home va arrencar un dit a un policia de Santa Cristina. Els bombers també han rescatat un escalador accidentat a Solius, on va passar aquest cap de setmana. També parlarem de l'actualitat de la 27a edició de la trobada d'economia a Segueró, o per exemple també una de les altres notícies serà que les empreses socialment responsables del Baix Empordà reben un coneixement del Consell Comarcal. Aquestes són algunes de les informacions que ens repassarem en aquest Supermatí del dia d'avui, però abans serà moment de saludar tot l'equip que fa possible aquest programa. Comencem saludant en Rafael Corbí. Rafael, molt bon dia.
Bon dia.
També la Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Eugènia, molt bon dia.
Bon dia.
També seguirem en repassant, també saludarem a la Carla, molt bon dia.
Bon dia.
I que també doncs tenim tot un equip molt extens. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després de saludar a tot l'equip que farà possible aquest programa, és moment de començar el repàs dels titulars del dia d'avui. Mor una veïna de Calonge de 45 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Vall-llobrega. Maria Alzina.
En el que va d'any han mort 136 persones en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
Un home arranca el dit a un policia a Santa Cristina. Carla Saló.
Els fets van tenir lloc el passat divendres, 11 de novembre, a 7:15 del vespre.
I Carla Saló, pujol no marxis perquè els bombers rescaten un escalador accidentat a Solius.
L'escalador va ser rescatat el passat dissabte al migdia i posteriorment traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Els bombers han fet un 8% menys de rescats a les comarques gironines en el que portem d'any respecte al mateix període del 2021. En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'ha passat de 420 serveis a fer-ne 385. Miquel 40.
En concret, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'ha passat de 420 serveis a fer-ne 385. Les comarques amb més incidència són el Ripollès i l'Alt Empordà amb 82 i 80 rescats respectivament. El sergent responsable de l'unitat GRAE a Olot, Pere Planagumà, ho atribueix a que són les més turístiques i en el cas del Ripollès, aquesta és l'única que té alta muntanya.
La Generalitat invertirà prop de 9 milions d'euros en 3 escoles a les comarques gironines. Eugènia Güell.
Aquest finançament permetrà a l'escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló i a l'escola Torre d'en Reig de Vilabertran disposar d'un nou edifici i també ampliar l'escola Bora Gran de Serinyà.
Arriba la 27a edició de la trobada d'economia a Segueró. Maria Alzina.
Les jornades arriben marcades per les diferències entre el govern d'una banda i el sector bancari i el Banc Central Europeu de l'altra pel que fa a l'impost de la banca. En aquesta edició, les jornades porten com a lema conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna i inclouen una àmplia llista de ponents de primer nivell.
Les empreses socialment responsables del Baix Empordà reben un reconeixement del Consell Comarcal. Rafael.
Les empreses Canbec, el Càmping Moby Dick, la Fundació Tresc i l'Agència García Busquets, a més d'una menció especial per al Centre Especial de Treball Tramuntana, varen rebre aquests guardons de mans de representants de l'IPEP, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
I en Rafael Corbí s'inicia a Palafrugell una prova pilot pionera per la donació de còrnies de pacients en tractaments pal·liatiu a domicili.
El projecte s'ha començat a desplegar a la Regió Sanitària de Girona i en fase de proves a Palafrugell, on ja s'ha realitzat la primera donació. L'objectiu és incrementar el nombre de donacions, incloent també les defuncions a pacients que reben una atenció paliativa al domicili.
La Generalitat declararà l'emergència cinegètica pels senglars al nord de Girona i de Barcelona a principis del 2023, Maria.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Senitges, ho ha anunciat en una entrevista al podcast de Catalan News, Feeling the Sink, on ha explicat que, tot i que encara no s'han definit els llocs concrets on s'aplicarà, no es farà a nivell comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos. Senitges diu que l'objectiu és actuar on les densitats són més altes i on estan produint danys reiterats. La mesura permetrà al departament actuar de manera més àgil per posar-hi fre i fer accions complementàries amb els rurals, com ara tancaments.
La Fundació Bimar és una fundació privada sense ànim de lucre que treballa per oferir diversos serveis a les persones amb necessitats especials del Baix Empordà, Maria.
Se'ls ofereixen serveis com les residències, els centres de dia o els programes de suport a l'autonomia, entre molts d'altres. Per avançar-nos algunes de les novetats de la fundació, ens va visitar el supermatí la seva vicepresidenta, Imma Gelabert.
L'escola Carrilet vol disposar d'un bicibús a Palafrugell, és a dir, un grup d'infants que es desplacen als centres escolars acompanyats d'adults per garantir la seguretat de l'alumnat. Hi van conductors i revisors per situar-se davant, al mig i al final de la ruta i controlar el grup. I també parlarem d'altres qüestions, com per exemple que el Club Motor Clàssic de Calonge inaugura l'exposició fotogràfica Els Nous Calongins, Anna.
És un recull de 120 fotografies que mostren l'arribada de migrants al municipi entre 1950 i 1969. Al supermatí em van parlar amb Josep Fort, president del club, que ens ha explicat en què consisteix aquesta exposició i com ell mateix ha vist canviar el municipi des que hi va arribar el 1957.
I en el repàs esportiu del cap de setmana comencem parlant del futbol. Inoportuna derrota de Palamós del Palamós a casa, Sergi.
Un 2-3 al municipal de Palamós. El degà esperava assegurar els 3 punts en el partit jugat com a local davant d'Alcaldes de Montbui. Un resultat, sens dubte, decepcionant, que manté el Palamós a la part baixa de Primera Catalana.
El Bisbal Bàsquet perd el segon partit de la temporada davant del líder.
Segona derrota dels bisbalencs en aquesta Lliga EVA, amb un resultat contundent de 81-66 davant de la Unió Esportiva Mataró.
I també en repassem altres qüestions de l'àmbit esportiu, i és que, en aquest cas, pel que fa a l'actualitat esportiva de l'àmbit gironí, l'Uni Girona guanya a Canàries després d'una pròrroga, Sergi.
Triomf per 71-75 i a la pròrroga. Partit molt disputat el de les gironines a la pista del Gran Canària, i un resultat que els permet agafar oxigen i anar-se'n satisfetes d'una victòria molt treballada.
I pel que fa en el futbol, l'aturada per la disputa del Mundial de Qatar ha permès aprofitar aquest cap de setmana per disputar les primeres eliminatòries de la Copa del Rei, i el Girona va patir per passar a la segona ronda, Sergi.
Els gironins, que jugaven contra el modest equip del Quintanar del Rei, la primera eliminatòria de la Copa, van haver de suar per aconseguir la classificació.
I aquest és el repàs de les notícies més destacades. Ara serà moment per repassar l'actualitat meteorològica. Per aquest motiu, saludem el dia d'avui a l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin serà el temps que ens espera aquest inici de setmana?
Deixem enrere un cap de setmana marcat per les boires i núvols baixos, tot i que aquesta setmana comença amb un cel mig ennuvolat. Tindrem cel parcialment cobert al matí i intervals de núvols alts per la tarda.
Temperatura sense gaires canvis respecte a dies anteriors, amb una mínima al voltant dels 9-11 graus i la màxima de 18 a 20 graus al Baix Empordà. El vent dominant serà de component sud, amb força entre feble i moderada, i cops màxims que poden superar aquesta tarda els 40 km per hora. Demà i resta de setmana seguirem parlant de cel variable, amb el pas d'alguns sistemes frontals en general poc actius, i de cara a divendres esperem un front més actiu que ens pot portar pluja de cara a divendres.
I després de la previsió meteorològica repassem algunes notícies d'àmbit ja més general. Per exemple, l'Ajuntament de Girona vol fixar un topall del 15% dels pisos turístics a la ciutat. El govern municipal de Girona vol aprovar aquest dilluns un topall del 15% dels pisos turístics als diferents barris i sectors de la ciutat. El canvi tiraria endavant amb una modificació inicial del Pla General d'Ordenació Urbana. Per altra banda, milers de madrilenys van marxar contra el pla de destrucció de la sanitat pública d'Ayuso. En aquest cas, amb el lema Madrid s'aixeca per la sanitat pública, és aquest el lema que es podia llegir a la pancarta que va encapçalar la manifestació d'aquest diumenge a Madrid contra les polítiques de sanitat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso. I que en aquest cas també s'hi afegia un segon missatge contra el pla de destrucció de l'atenció primària a l'àmbit on consideren que el sector està més maltractat. A més, també milers de persones, 200.000 segons la delegació del govern espanyol a Madrid i 300.000 segons els organitzadors, van marxar en quatre columnes que van sortir des de diferents punts de la capital fins a la direcció de la plaça Cibeles. També, si ens fixem en l'àmbit ja internacional, va almenys 6 morts i desenes de ferits en un atemptat al centre d'Istanbul. Això són les dades, de fet, són 6 persones mortes i 81 de ferides, concretament en una explosió que va tenir lloc aquest diumenge a la tarda al centre de la ciutat turca d'Istanbul, en una zona comercial i turística molt concorreguda al carrer Istiklal. La meitat dels ferits van ser ingressats, també, i una desena estan greus. Una mica més tard, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va dir que l'explosió havia estat un vil atemptat i que els responsables seran identificats i castigats. També va dir que hi estaria implicada una dona. Pel que fa a la informació ja cultural, Taylor Swift és la millor artista espanyola als Premis MTV, on hi va triomfar també Taylor Swift, que va ser la gran guanyadora dels premis de la cadena MTV, que es van portar el premi a la millor artista i també al millor artista pop, millor vídeo llarg i també al millor videoclip curt. I per acabar, també repassar que es posen en marxa una nova caixa negra obligatòria als cotxes, clau per resoldre accidents i que registra algunes de les dades, com per exemple si s'ha trepitjat el fre o no, o fins i tot si ja s'han utilitzat els intermitents. Aquest és el repàs a les notícies que us podem explicar aquí al Supermatí, però ara serà moment de repassar també i d'oferir-vos el comentari d'opinió. Un comentari d'opinió que avui ens el porta la Rosa Regàs. Sembla que tenim algun problema per escoltar aquest comentari d'opinió, a veure si el podem recuperar en aquests pròxims minuts.
Mesos que la gent de Madrid i el seu territori, se li digui província o comunitat, es reuneixen per centenars i milers i protesten tots alhora per la manca de serveis mèdics, des de l'atenció primària, passant per tota mena d'atenció de malalties i accidents fins a les urgències més greus, per manca d'atenció o de metges, infermers i saladors insuficients o inexistents, mentre a urgències, quan n'hi ha, la gent fa cua davant una porta tancada del seu CAP o com sigui que allà s'anomeni, esperant desesperada el miracle de l'aparició d'ajuda. Ja sé que encara que ho neguem, està mal vist dedicar elogis a Madrid, però jo seria ben estúpida si no reconegués que ells, almenys enfront del mal govern i de la pèrdua legalitzada dels seus drets, protesten, convençuts de que la protesta no només és una forma d'aconseguir, per difícil que sigui, el que un creu que hi té dret, sinó sobretot ajuda a creure el que per viure on vivim és indispensable. Veure i compartir que el seu poble encara no s'ha adormit del tot, sentint a tota hora les cançons que li canta el poder. Perquè de què presumeix el nostre silenci? De la noia que va demanar una visita ginecològica a l'octubre perquè tenia mal a un pit i encara no li han telefonat ni avisat? O per aquells i aquelles, inclosos nens, que es passen les hores mortes a urgències sense ni poder seure per la gentada que hi ha fins al vespre que tanguen i que potser els deixin a fora? O el servei de demanar hora anul·lats ja en alguns pobles de la costa? O la gent que abandona perquè s'ha cregut la cançoneta de que la medicina privada és millor que la pública, oblidant que a sobre de pagar fortunes el qualificatiu de negoci tampoc li dona l'alegria de visites i serveis que necessita de debò l'atenció mèdica? O potser hem oblidat l'angoixa d'infermeres i metges que quan poden han d'atendre en uns pocs minuts un client que potser necessita un de més o li fa falta una cura urgent o un anàlisi o un examen que de cap manera pot practicar? Potser sí que hem oblidat totes aquestes coses i per això només protesten uns quants dels homes i dones plens d'esperit de justícia que segueix durant el nostre poble. No ho sé. El que sí sé, segur, és que el que hem oblidat quasi tots, molts per por de no ofendre Catalunya, precisament la més gran víctima d'aquesta sinistra forma de governar que afavoreix els rics i oblida el pobre, és que si Madrid és la comunitat que més malament cuida els seus malalts i accidentats, Múrcia n'és la segona i Catalunya la tercera d'entre les desenes que formen el que ara ens ha donat per dir-ne l'estat espanyol.
Ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques.
També aquest passat divendres a Santa Cristina d'Aro, un home va arrencar un tros de dit després d'una mossegada a un agent de la policia local. Carla Saló.
Un home va arrencar una part del dit anul·lar d'una mà del sotinspector de la policia local de Santa Cristina d'Aro. Els fets van passar divendres cap a les 8 del vespre, quan el sotinspector intentava reduir l'home amb un company, segons apunten fonts del diari El Punt Avui. La policia va rebre un avís per una suposada agressió per violència de gènere. Un home intentava fer entrar una dona en un vehicle. L'home estava alterat i va posar molta resistència. Mentre l'estaven reduint, l'home va mossegar la mà del sotsinspector de la policia local de Santa Cristina.
I també en repassant altres qüestions, per exemple, aquest dissabte els bombers van rescatar un escalador veí de Girona després de caure a la zona de Solius. Carla Saló Pujol.
El passat dissabte, 3:15 PM, els bombers van rescatar un escalador accidentat a Solius. L'home, de 67 anys i veí de Girona, va caure i va picar contra una roca a la zona de Can Duran. Es va activar un equip sanitaritzat dels GRAE i l'helicòpter dels bombers. Finalment, l'escalador ferit de poca gravetat va ser evacuat a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.
I els bombers han fet un 8% menys de rescats a les comarques gironines en el que portem d'any a aquest mateix període, el 2021. El sergent responsable de la unitat GRAE a Olot, Pere Planagumà, ho atribueix a que són les més turístiques i, en el cas del Ripollès, a que és l'única que té alta muntanya, Miquel 40.
Planagumà reconeix que, tot i constatar que han disminuït els rescats, no saben amb exactitud quines són les causes reals. Però valoren dues possibilitats. Per una banda, consideren que pot ser degut al fet que, després de l'eliminació de les restriccions per la pandèmia, hi ha menys turistes fent activitats esportives sobre el terreny. Per l'altra, que la gent estigui més conscienciada i també pugui prendre més precaucions. En aquesta línia, el sergent assegura que cada vegada la gent es prepara més i es documenta gràcies a les eines de previsió que tenim a l'abast i també a la facilitat per obtenir recomanacions d'altra gent que ja ha anat abans. Tanmateix, alerta que cal ser conscients de l'activitat que realitzen no només per la gent que la fa, sinó pel grup que l'acompanya, per tal de poder reduir riscos i evitar fer un mal ús dels serveis.
Però quines són les comarques amb més rescats, Miquel?
El Ripollès és la comarca de la demarcació de Girona que habitualment aglutina més rescats i també on més s'han reduït aquest 2022, passant de 107 a 82. D'aquests, 86 s'han efectuat a la muntanya i la resta es reparteixen entre rescats de persones perdudes i rescats al medi fluvial. Planagumà atribueix la posició que el Ripollès ocupa al rànquing al fet que és l'única que té alta muntanya.
La muntanya és un medi hostil, d'entrada. Llavors nosaltres podem anar caminant per qualsevol lloc més o menys humanitzat i és fàcil que qualsevol recurs ens pugui ajudar. En canvi, si estem a 2.000 metres i un lloc de difícil accés, és habitual que haguem d'anar nosaltres a fer aquest servei. Llavors l'explicació ve per aquí, per la dificultat en el medi i que Ripollès té alta muntanya i la resta de comarques doncs no.
Doncs justament la resta de comarques gironines, els rescats s'han pràcticament mantingut. El Baix Empordà, per exemple, s'ha passat de 77 a 75 i a la Garrotxa de 46 a 48. El Pla de l'Estany s'han mantingut els 6 de l'any anterior i el Gironès, el número de rescats, ha quedat en 31.
I per acabar, ja sabem els fets, el lloc que, és a dir, ja que sabem quin és el lloc dels fets, en volem també saber quines són les causes.
El responsable de la unitat GRAE, a Olot, detalla que els rescats es produeixen principalment per dues causes. El primer factor possible, apunta, és la fatalitat, quan algú es fa mal i requereix assistència per ser evacuat. Però també poden produir-se per no haver valorat bé la ruta o el nivell del grup, per no haver-se equipat bé o per falta d'hidratació. Planagumà detalla que hi ha molts factors possibles, però avisa que cal ser conscients de l'entorn per evitar la segona casuística.
Hi ha de tot, hi ha la fatalitat, és a dir, podem anar correctament equipats i tenir mala sort i fer-nos mal, torçar-nos el turmell i llavors d'allà ja no ens podem moure i els hem d'anar a buscar, i també pot haver-hi altres raons, doncs que hem valorat bé la ruta, de que la dificultat era excessiva, de que feia molta calor, que ens hem hidratat poc, que no hem valorat bé doncs tot el conjunt del grup i resulta que hi havia algú que no caminava tan de pressa com pensaven en un inici. Poden haver-hi multitud de factors.
A banda d'aquestes mesures, Planagumà explica que l'hivern és, per exemple, imprescindible sortir amb roba d'abrigar i també amb llum artificial perquè es fa fosc molt aviat.
La Generalitat destinarà 8,9 milions d'euros a la construcció i remodelació de 3 escoles gironines. Aquest finançament permetrà a l'Escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló i a l'Escola Torre d'en Reig de Vilabertran disposar d'un nou edifici i també ampliar l'Escola Bora Gran de Serinyà. Aquestes obres formen part del programa d'encàrrecs d'actuacions que preveu construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts arreu de Catalunya. El Departament d'Educació invertirà un total de més de 98 milions d'euros. Eugènia.
El pla preveu a les comarques gironines la construcció de dos nous edificis. Un d'aquests serà l'Escola Oliveres Mil·lenàries de Ventalló, on s'executaran les obres de substitució del centre per un import de 2,35 milions. L'escola acull 55 alumnes d'infantil i primària, distribuïts en 6 cursos, i el centre és la seu del ZER Tramuntana, de la qual també en formen part dues escoles més, la de Viladamat i la de Vilacolum. L'immoble va ser construït l'any 1930 i compta amb un edifici principal de 5 aules i un mòdul prefabricat. L'altra nova construcció es durà a terme a l'escola Torre d'en Reig de Vilabertran. La inversió de 4,42 milions permetrà fer una nova edificació més gran per a aquest centre. L'escola està instal·lada a la Torre d'en Reig, un immoble de principis del segle XX d'estil modernista que es comparteix amb l'Ajuntament. El consistori ha cedit part de les seves dependències al centre i a l'oficina de correus. Finalment, a l'escola Vora Gran de Serinyà es faran obres d'ampliació per un valor de 2,19 milions d'euros. Aquest centre té 117 alumnes d'infantil i primària i forma part de ZER Les Goges juntament amb les escoles de Porqueres i de Sant Miquel de Campmajor. Disposa d'un edifici per infantil annexionat a l'Ajuntament que data del 1919, també d'un edifici per primària de 4 aules i dos mòduls prefabricats instal·lats al pati de primària.
Arriba la 27a edició de la Trobada d'Economia S'Agaró. Les jornades arriben marcades per les diferències entre el govern d'una banda i el sector bancari i el Banc Central Europeu de l'altra, pel que fa a l'impost de la banca. En aquesta edició de la jornada es porten com a lema conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna i inclouen una àmplia llista de ponents de primer nivell i un homenatge a John Hoffman, conseller delegat de la GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress. Maria.
Durant la jornada del divendres, un dels principals ponents va ser el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, que va advertir que els propers mesos seran complexos a la zona euro. Segons les previsions de Brussel·les, el PIB espanyol pel 2022 pujarà fins al 4,5% en aquest exercici, per sobre de la taxa del 4% que calculava l'executiu comunitari el juliol passat, però el 2023 baixarà fins a l'1%. En aquesta línia ha remarcat que és molt probable que la variació mensual del PIB sigui negativa en l'últim trimestre de l'any i que això es mantingui durant els tres primers mesos del 2023. De Guindos també ha avisat que hi haurà un enduriment de les condicions financeres. En aquest sentit, ha avisat a la banca que, tot i que es troben en una millor situació que en la crisi financera del 2008, no es poden encegar en el curt termini. Per afrontar el context econòmic actual, De Guindos ha assegurat que la política econòmica és un element crucial, sobretot pel que fa a la fiscalitat. Durant les jornades, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha traslladat al vicepresident del Banc Central Europeu la voluntat del govern que l'Institut Català de Finances obtingui la llicència de banc públic.
I durant el divendres també es va parlar de la recessió a Europa.
El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha admès que la probabilitat d'una recessió tècnica a Europa ha augmentat de la que es preveia al setembre, però ha remarcat que no es pot donar per fet. El governador del Banc d'Espanya també ha criticat que els organismes que estan fent previsions econòmiques s'estan concentrant excessivament en la variació dels pròxims trimestres. De Cos ha participat en el debat Mirada Ibèrica, on també hi ha intervingut telemàticament el governador del Banc de Portugal, Mário Centeno, que anteriorment també va ser ministre de Finances del govern portuguès. En la seva intervenció, Centeno ha assegurat que el context econòmic és complex i ha indicat que si s'aconsegueix canviar la trajectòria de la inflació durant els pròxims mesos, la política monetària de la Unió Europea serà molt més previsible i, en conseqüència, es podrà evitar la recessió. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat a través de videotrucada que les inversions de Volkswagen i Cisco anunciades durant l'última setmana ratifiquen el procés de transformació del model productiu de l'Estat. Calviño també s'ha referit al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, que està tenint un impacte positiu a l'Estat i s'està desplegant amb ambició i rapidesa. De fet, aquest mateix dissabte, el govern espanyol ha sol·licitat formalment el tercer desemborsament del mecanisme per valor de 6.000 milions d'euros. Aquests fons estan condicionats al compliment de diverses fites i objectius.
A Les empreses socialment responsables del Baix Empordà reben un reconeixement del Consell Comarcal. Rafael Corbí.
Representants de l'IPEP, de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, van fer entrega dijous passat d'un diploma a quatre empreses del nostre municipi, en un acte en el qual el Consell Comarcal del Baix Empordà, conjuntament amb la Xarxa Comarcal de Tècnics de Promoció Econòmica del Baix Empordà, van fer un reconeixement públic a aquelles empreses socialment responsables. Enguany s'ha valorat més que mai les bones pràctiques i la promoció de l'ocupació de qualitat. Les empreses palafrugellenques que han rebut aquest reconeixement han estat Canbec, el càmping Moby Dick, la Fundació Tresc i l'Agència García Busquets per l'esforç i visibilitzar les bones pràctiques. Així ens ho explicava la Carme Ramírez, cap del SOMI.
Només destacar que aquestes empreses han destacat bàsicament per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic al territori, per l'impuls de polítiques i accions per la integració i la inserció laboral de persones vulnerables, de millora de l'ocupació, per l'impuls de mesures per la preservació del medi ambient, empreses que generen valor per a l'empresa i la societat, empreses que fomenten el talent, els productes i serveis locals, la sostenibilitat o la millora de l'entorn. Molt necessari en aquests temps que corren.
Aquest punt i final a la segona campanya de reconeixement d'empreses socialment responsables del Baix Empordà va tenir lloc a l'edifici de Cala Pruna de Pals. L'any passat va haver la primera edició a Palafrugell.
Aquesta jornada és el segon any que es realitza. L'any passat es va realitzar aquí a Palafrugell i aquest any s'ha fet a Cala Pruna de Pals. Està organitzada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i amb la participació dels principals ajuntaments de la comarca, entre ells a Palafrugell, a través de l'IPEP.
A la trobada hi va participar el president del Consell Comarcal, impulsor dels reconeixements, en Joan Manuel Loureiro, que va elogiar la col·laboració entre l'administració pública, en aquest cas ajuntaments i el Consell Comarcal, així com la col·laboració entre empreses privades, i ha fet una crida perquè la llista d'empreses socialment responsables vagi creixent.
És que no pot ser d'una altra manera, i creiem, i vam apostar-hi des del primer dia que hi vam ser-hi. Si d'alguna cosa em sembla que ens vam entendre des del primer moment en què vam estar junts en el Consell, va ser precisament això, i teníem que impulsar, havíem d'impulsar polítiques, diguem-ho així, de cooperació i de coordinació. Hi ha una taula, no només una taula institucional de turisme, sinó també una taula de privats, d'empreses, on se'ls escolta i on se'ls intenta ajudar el màxim possible des d'aquesta administració petita i humil, com és el Consell Comarcal, a tirar endavant aquest tipus de polítiques i d'iniciatives empresarials.
El vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Delmé, va destacar la col·laboració público-privada, que fa temps que ens mostra molts bons resultats per poder seguir construint iniciatives innovadores, sostenibles i socialment responsables.
Una feina, he dit abans, que compartiu en certa manera amb nosaltres, no? Aquesta feina de la inclusió, sobretot, que nosaltres no podríem tirar endavant. I reivindico, per tant, una vegada més, i ho vaig dient, tant a Turisme com a Promoció Econòmica, com en altres àrees del Consell Comarcal, reivindico d'aquesta col·laboració público-privada, aquests objectius compartits, que és la manera, diguem-ne, que puguem beneficiar més i millor a tota la població. Anar de la mà cada vegada es veu que és més important. Això d'anar cadascú una mica com a tropa d'en Pancho Villa, dir jo cadascú pel seu costat tirant trets, s'ha acabat. O sigui, és important per utilitzar recursos, per aconseguir objectius, per beneficiar més gent. És important que primer les administracions públiques anem junts, que jo crec que ho estem treballant en aquest sentit i ho estem treballant bé, i llavors que siguem capaços d'establir aquests ponts de col·laboració també amb el sector privat.
Cal resaltar que el Centre Especial de Treball Tramuntana també va rebre una menció especial. Les distincions les va proposar la Comissió Tècnica formada pel Consell i els ajuntaments de Begur, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Les empreses seleccionades per la Comissió Tècnica han estat reconegudes com a empresa socialment responsable del Baix Empordà, amb el lliurament del corresponent diploma. Aquestes empreses també tindran accés a la formació gràcies a la col·laboració amb PIMEC. Aquest acte té com a finalitat promoure la qualitat de l'ocupació al Baix Empordà sota el programa de projectes innovadors experimentals, finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
S'inicia a Palafrugell una prova pilot pionera per la donació de còrnies de pacients en tractament pal·liatiu a domicili, Rafel.
Aquest mes d'octubre s'ha donat el darrer impuls al pla pilot de donació de còrnies en casos de defuncions de malalts que rebien una atenció pal·liativa al domicili. El projecte s'està desenvolupant actualment a Palafrugell, en coordinació amb els professionals sanitaris dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, el Banc de Sang i Teixits, la Regió Sanitària de Girona, l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i la col·laboració de la funerària Memo a Girona. Si la iniciativa obté bons resultats, s'estendrà a d'altres equips de la regió. Ens ho ha explicat el matinal de Ràdio Palafrugell en Xavier Rebola, adjunt d'infermeria i referent de donació de teixits del CIBE.
I ara de moment fem la prova pilot a Palafrugell, també entre altres coses perquè tenim un equip de pares molt consolidat, és una població del Baix Empordà de les més grans que tenim i per tant més potencials donants. I, bueno, i també forma part, evidentment, del CIBE, tots som CIBE i, per tant, la comunicació és una mica com més fluida o més fàcil de coordinar-nos, no? A partir d'aquí, si funciona aquí a Palafrugell, home, la idea, i aquí ja és més d'un tema de regió de Girona, doncs seria poder extrapolar el model a totes les altres àrees bàsiques de salut de la demarcació de Girona.
Fins ara la donació només es podia realitzar en un entorn sanitari, però ara gràcies a aquest projecte també serà possible fer-la efectiva en els casos de pacients atesos per als equips del programa d'atenció domiciliària i equip de suport, el PADES, quan la defunció es produeixi al domicili, i així augmentar el nombre de donacions actuals i fer sempre possible el dret de la donació independentment de l'entorn. Tal com ens explicava Xavier Rebola, la donació de còrnies a domicili és possible gràcies a un treball previ d'anys realitzat a l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran, que realitzen donacions de còrnies des del 2017.
Encara que pugui semblar a vegades relativament fàcil vist des de fora, és un projecte bastant complex, més que tot per la logística que genera i per la complexitat de tots els actors que hi intervenen. En un principi la donació de teixits doncs es porta a terme, fins ara es portava a terme en els centres hospitalaris, que és allà on tenim el pacient, on el podem detectar, on li podem fer el seguiment, on es mor el pacient a l'hospital i a més doncs, els recursos humans o les persones que ho fan possible, tant la detecció com l'entrevista familiar com l'extracció, doncs tot queda en un mateix centre i en un mateix lloc, no?
L'extracció del teixit corneal és una intervenció de poca complexitat, però la coordinació entre totes les entitats implicades és complexa, raó per la qual de moment s'ha iniciat el pla pilot amb el PADES del CIBE a Palafrugell.
És una prova pilot que es fa en aquells pacients que es moriran o que es preveu que es puguin morir a domicili i que potser ni tan sols doncs, trepitjaran els centres sanitaris. Més que tot perquè aquests pacients doncs, s'han de detectar, que qui els detecta precisament és l'equip d'atenció primària i en concret l'equip de PADES, que és qui li fa el seguiment, han de tenir uns criteris i a partir d'aquí doncs, ens hem de coordinar amb l'equip de donació de teixits, en aquest cas de l'Hospital de Palamós, perquè pugui ser possible.
I tot i això, també hi ha un dèficit en la donació de còrnies.
En el conjunt de Catalunya, més de 1.500 persones donen les seves còrnies cada any. Tot i això, es calcula que se'n necessitaria pràcticament el doble per millorar els trasplantaments d'aquest teixit, que s'utilitza quan un pacient té la seva còrnia deteriorada, ja sigui per una lesió, per l'edat o per alguna malaltia com una úlcera corneal. El projecte té l'objectiu de fer possible la donació de còrnies en qualsevol entorn, tant domiciliari com hospitalari. També d'augmentar el nombre de donacions de còrnies, ja que representen un important nombre de donants potencials que fins ara s'excluïen. De les 7.210 morts durant el 2020 a la província de Girona, 1.837, el 25%, es van produir a la llar. D'aquestes, s'estima que el 15%, 275 persones, són donants potencials.
De donacions, evidentment, de còrnies, doncs, encara que no ho sembli, doncs, en falten, és una mica com la sang, no?, que sempre ens diuen que falta sang, doncs, amb el tema de còrnies també. I el que diem sempre, no? Al final les còrnies no hi ha cap fàbrica que fabriqui còrnies, sinó que surt de pacients, en aquest cas, difunts.
Els requisits per ser donant de còrnies són molt menys restrictius del que es pot pensar. L'edat límit són 89 anys. Tenir miopia, astigmatisme, hipermetropia o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per un trasplantament. Tampoc haver patit un càncer. Només es rebutgen les donacions a les persones que pateixen malalties hematològiques i de les que tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o SIDA, entre d'altres.
La Generalitat declararà l'emergència cinegètica pels senglars al nord de Girona i de Barcelona a principis de l'any 2023. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ho ha anunciat en una entrevista al podcast Catalan News, A Feeling the Sink, on ha explicat que, tot i que encara no s'han definit els llocs concrets on s'aplicarà, no es farà a nivell comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos. Sanitges diu que l'objectiu és actuar on les densitats són més altes i on estan produint danys reiterats. La mesura permetrà al departament actuar de manera més àgil per posar-hi fre i fer accions complementàries amb els rurals, com ara, per exemple, tancaments. Maria Alsina.
La població de senglars a Catalunya ha crescut exponencialment en l'última dècada i s'ha convertit en un autèntic problema per a moltes zones, no només rurals, sinó també urbanes. Fa 10 anys teníem una població d'uns 100.000 exemplars i ara n'hi ha entre 200.000 i 230.000, explica Sanitges. Això ha sigut en part perquè els senglars han tingut capacitat per adaptar-se a arribar als conreus i ha fet que la població es dispari, tal com explica Sanitges. Per fer-hi front, la Generalitat va presentar el passat mes de març un pla de xoc per controlar-ne la població i reduir els danys que provoquen. El pla està dotat amb 11 milions d'euros i es fixa un horitzó de 3 anys, tot i que el departament preveu que sigui plenament efectiu a partir de l'any que ve.
Hem apuntat, no?, que tenim una gran població, tenim a data d'avui de l'ordre de 200-230.000 senglars a Catalunya, mentre fa 10 anys en teníem 100.000. Això ha sigut en part, doncs, perquè aquest senglar ha tingut la capacitat d'adaptar-se, la capacitat d'arribar a l'aliment, arribar als conreus, i això ha fet que aquesta població es dispari, no?
Però quins són els principals eixos d'actuació d'aquest pla?
El pla gira entorn de l'actualització de la normativa, controlar les poblacions de senglars, els danys als conreus i les zones urbanes. Entre les mesures s'inclou la creació de taules de cogestió, algunes que ja estan en marxa, la creació de la figura del caçador expert, una línia de subvencions d'un milió d'euros per promoure el consum de la carn de caça o millorar la seguretat de les batudes, entre d'altres. Una de les mesures en les que estan treballant i que preveuen posar en marxa a principis de l'any que ve és la declaració d'emergència cinegètica al nord de la demarcació de Girona i de Barcelona. La mesura, regulada per llei, es pot declarar en aquells punts on, a banda d'una alta densitat de senglars, també es detectin danys reiterats malgrat l'aplicació de mesures. Sanitges diu que aquestes condicions es donen sobretot en punts del nord de Girona i de Barcelona. La directora general d'Ecosistemes també ha avançat que, tot i que encara s'està definint els punts on s'aplicaria, no es farà a nivell comarcal, sinó que s'acotarà per municipis o massissos.
I seguim parlant del tema dels senglars, perquè en concret a les Gavarres l'últim cens indica que hi ha hagut un creixement del 64% respecte a la temporada anterior.
Els pagesos d'aquest massís fa temps que pateixen la sobrepoblació d'aquesta espècie. El programa de seguiment d'aquesta espècie constata que és un dels punts del país amb més exemplars. Sanitges diu que la normativa recull que per actuar en un terreny cinegètic d'un municipi cal tenir l'autorització de la zona i per fer-ho cal seguir un procediment feixuc. Un cop es declara l'emergència, però tot és molt més ràpid. Sanitges també posa en relleu un altre problema, els creuaments de senglars amb porcs vietnamites. D'altra banda, diu que no tenen definida una xarxa unificada de densitat òptima a tot Catalunya, a la qual s'hauria d'arribar d'aquí a 3 anys. En aquest sentit, explica que no és el que busquen, perquè no tots els territoris tenen la mateixa capacitat de càrrega. De fet, diu que el pla de xoc contempla diverses accions encaminades a determinar la densitat òptima de cada territori. També es vol apostar pel consum i la venda de carn de senglar. Per això recorda que, a banda de la línia de subvencions d'un milió d'euros per ajudar a incorporar-la a la cadena alimentària, també estan treballant en l'actualització del decret de camp de caça per tal de fer més àgil la seva comercialització.
I la Fundació Vimar és una fundació privada sense ànim de lucre que treballa per oferir diversos serveis a les persones amb necessitats especials del Baix Empordà. Se'ls ofereixen serveis com les residències, els centres de dia o els programes de suport a l'autonomia, entre altres. Per avançar-nos algunes de les seves novetats, ens va visitar, des de la Fundació ens van visitar el Supermatí, i en aquest cas ho feia la seva vicepresidenta, Imma Gelabert. Maria.
Fa pocs dies, des de la Fundació Vimar, van inaugurar un nou centre d'atenció especialitzada a Palafrugell. Aquest canvi, explica Imma Gelabert, es deu a l'increment del nombre d'usuaris i la intenció d'oferir més serveis i que augmentin en termes de qualitat.
Bé, aquí doncs, tenim des d'un espai
de sensibilitat, és tot un, seguit d'activitats que s'hi donen i que doncs, permeten als usuaris tenir l'espai que necessiten. És un centre adaptat amb totes les tots els requisits, ho direm així, no? que aquests usuaris que, com bé has dit, nosaltres doncs, sempre anomenem de necessitats especials, no? d'especials atencions, doncs poden tenir aquí en el CAE.
La vicepresidenta de la Fundació afirma que al llarg del temps el tipus d'usuaris que fan servir aquests serveis ha variat, però Imma Gelabert reconeix que s'hauria de poder estendre aquest servei especialitzat a moltes més persones a la comarca del Baix Empordà, que també ho necessiten.
Cal incidir també que la Fundació Bimars ha vist afectada per l'augment dels costos de l'energia i l'abastiment de matèries primeres.
La vicepresidenta de la Fundació afirma amb rotunditat que s'han vist greument afectats per l'augment del cost de l'energia i l'abastiment de matèries primeres.
Sense diferència de la resta de cases de tots nosaltres, de tot Catalunya, estem fent equilibris. Estem buscant finançament on sigui, i és cert que les administracions locals ens procuren ajudar, però tampoc podem arribar al 100% del que voldríem amb aquestes ajudes.
La Fundació Bimars rep ajudes tant de la Generalitat com del Consell Comarcal del Baix Empordà o dels ajuntaments de les diverses poblacions. La vicepresidenta de la Fundació recorda que si no reben ajudes significatives per oferir els serveis a aquestes persones, serà complicat donar aquest tipus de servei. Des de la Fundació hi ha un equip humà que està treballant per evitar que un servei com aquest no desaparegui. A través d'un dels recursos com a micromecenatge o la proposta d'Amic Bimar, es vol evitar que un servei com aquest desaparegui.
I en el repàs esportiu del cap de setmana comencem parlant del futbol, inoportuna derrota del Palamós a casa. Un 2-3 al municipal de Palamós. El Degà esperava assegurar els 3 punts en el partit jugat com a local davant del Caldes de Montbui, un resultat decepcionant que manté el Palamós a la part baixa de la primera catalana. Sergi.
Si bé el Caldes es trobava millor classificat amb 10 punts, els palamosins esperaven aprofitar el factor camp per augmentar els seus actuals 6 punts en 7 jornades. Els de Joan Bayona van començar el maig molt concentrats i van obtenir el 2-0 en el primer quart d'hora. Garriga i Mercader van ser els autors dels 2 gols locals, que donaven clares esperances de victòria. Però després van baixar la intensitat incomprensiblement. A partir de les 2 dianes, els visitants van poder treure rèdit d'aquesta baixada d'intensitat palamosina i empatar a 2 abans del descans amb 2 gols de Valls. A la segona part, el Caldes va continuar més intens que els blau i grocs i van sentenciar amb el 2-3 obra de Jordi en el temps afegit. Un resultat decepcionant que manté el Palamós a la part baixa de primera catalana. El Figueres serà el proper rival del conjunt palamosí la setmana vinent.
El Bisbal Bàsquet perd el segon partit de la temporada davant del líder. Segona derrota dels bisbalencs en aquesta lliga, EVA, amb un resultat contundent de 81-66. Sergi.
El Sol Gironès va protagonitzar un inici de partit molt feble al Palau Josep Mora de Mataró i els locals van prendre ràpidament la iniciativa. Però tot seguit, els de Carles Rofes van reaccionar i mica en mica van anar reduint distàncies fins a arribar al darrer quart de partit amb un punt d'avantatge. Però l'empenta dels maresmencs i les errades en moments clau dels baixempordanesos van sentenciar el duel amb un marcador contundent de 81-66. El Platges Mataró lidera ara la classificació i supera amb un triomf més el Bisbal Bàsquet, que en la propera jornada rebrà el Castelldefels.
I en l'àmbit gironí, l'Unigirona guanya a Canàries després d'una pròrroga. Triomf per 71-75 i a la pròrroga. Partit molt disputat el de les gironines a la pista del Gran Canària, un resultat que permet a les gironines agafar oxigen i anar-se'n satisfetes d'un triomf molt treballat.
Era el tercer partit seguit fora de casa i en els dos anteriors s'havia acabat perdent. Recordem que per la mínima a Saragossa en Lliga, però amb més claredat en l'Eurolliga a la pista del Mechelen belga, i a més amb la notícia recent de la lesió de Vinta Drame, una jugadora amb molt pes en l'equip. En el partit jugat a Gran Canària, les de Bernat Canut van haver de suar de valent. Igualtat i alternances constants en el marcador fins que Murphy va aconseguir forçar una pròrroga en què les gironines van estar més encertades. La pròpia Murphy i la seva companya Garner van ser peces capdals per acabar guanyant per 4 punts de diferència.
I en el cas del futbol, l'aturada per la disputa del Mundial de Qatar ha permès aprofitar aquest cap de setmana per disputar les primeres eliminatòries de la Copa del Rei. El Girona va patir per passar la segona ronda. Els gironins, que jugaven contra el modest equip del Quintanar del Rei, la primera eliminatòria de la Copa del Rei, va haver de suar per aconseguir la classificació.
Els locals, que juguen a la considerada quarta divisió espanyola, la tercera federació, van sortir amb tota la motivació de jugar a casa contra un primera i amb el suport extra de la seva afició. La possibilitat d'eliminar els blanquivermells i donar la sorpresa els va esperonar, i van ser capaços de corralar un conjunt gironí que semblava poc motivat al principi. Mica en mica, però, els de Mitchell es van anar despertant i Riquelme aconseguiria el 0-1 al minut 17 amb un gran golaç. Però el partit va seguir amb un Quintanar molt intens que finalment obtindria el fruit al seu esforç als 75 minuts amb un gol de penal de Mejías. Aquesta diana forçaria la pròrroga, on el Girona va estar més encertat. El de sempre, l'uruguaià Estuani, va obtenir l'1-2 definitiu que donava una classificació molt patida al Girona. Era el tercer partit seguit.
Falten 10 minuts per arribar a les 9 del matí. Hem fet el repàs a les notícies, també als esports, i ara és moment de saludar a la regidora d'Activitats Culturals de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cotxerero. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem aquesta secció per parlar una mica de quines són les activitats culturals que tenim a la Vila Ganxona. En aquest cas, també ens centrarem amb el Teatre Narcís Masferrer, que estava consultant tota una sèrie, no?, tota l'agenda, i déu-n'hi-do les activitats que hi ha programades, no?
Doncs sí, la veritat és que comptem amb una programació àmplia durant aproximadament tot l'any, i ara a la tardor, com sempre, doncs, tenim el concurs de teatre amateur que tira endavant una entitat com és l'agrupació teatral Benet Escriba, doncs, que programa aquest concurs des de l'octubre fins a la primavera, i llavors ho combinem, evidentment, doncs, amb el teatre professional, que és el Guíxols Escena Tardor, i llavors a la primavera també amb la seva edició.
Un teatre amateur que entenc que hi pot participar qui vulgui, no? O com funciona?
Doncs l'agrupació fa una crida uns certs mesos de l'any perquè els enviïn propostes, i llavors són ells qui escullen quines són les obres que entraran a concurs d'entre les moltes, suposo, que arriben a presentar. I llavors es programa tot aquest concurs, que en un inici va començar fa moltíssims anys com una mostra i que s'ha anat consolidant com un concurs, i s'allarga això des de la tardor fins a la primavera de manera quinzenal.
És a dir, de manera quinzenal, que es pot gaudir aquí a Sant Feliu. En aquest cas, no té per què ser teatre fet per gent de la comarca, sinó que és de tot el territori català, no?
Exacte, exacte. Precisament, doncs, aquesta és la clau, que és que aquest concurs, doncs, porta obres de teatre i associacions de teatre amateur, doncs, d'arreu del país, i el que fa, doncs, és que en puguem gaudir, doncs, perquè tenim grans professionals, malgrat no s'hi dediquin professionalment, però grans actors i actrius amateurs, doncs, que pugen al nostre escenari i ens fan gaudir d'una bona vetllada.
Quina és la rebuda que té per part de la població?
Doncs la veritat és que té molt bona acollida. Tothom, doncs, ja sap que cada 15 dies, el diumenge a les 6 de la tarda, doncs, hi ha aquesta cita. A més, és un concurs que té un jurat format, doncs, per gent de l'entorn teatral, però que també hi ha un vot popular que està molt ben valorat per part dels grups teatrals.
I en aquest cas, quin és el premi, no?, diríem, no?, després de la decisió del jurat?
Bé, doncs, són uns guardons que s'entreguen a final de temporada i que més que un valor econòmic o de més, doncs, és un valor moral, doncs, que tenen cada companyia, perquè, més, de banda de sortir doncs, la millor obra o la millor actor, el millor actriu, i de més doncs, també hi ha temes tipus l'escenografia o la dicció dels actors i les actrius. Per tant, bé, un concurs doncs, de teatre amateur que està molt ben consolidat arreu del país i que porta el nom de Sant Feliu a tot Catalunya.
Moltes vegades tenim la sensació que potser la cultura no està protegida el suficient, és a dir, o potser no anem a veure el teatre que hauríem de fer, no, habitualment, però el fet de que es pugui programar habitualment unes obres de teatre es considera des de l'Ajuntament que és una iniciativa important dins de tota Catalunya?
Evidentment, s'ha de recolzar tota manifestació cultural, però jo crec que el teatre, que és doncs, una tradició i un gènere molt arrelat al nostre país, doncs, l'hem de protegir. A Sant Feliu tenim la sort de tenir una entitat doncs, que tira endavant, que es tira d'aquest carro en el que és doncs, el teatre amateur, que podem dir és importantíssim arreu del territori. De fet, grans actors i actrius sempre diuen que han sortit dels pastorets d'aquestes agrupacions de teatre amateur, però també ho hem de combinar doncs, també amb un cicle de teatre escolar molt important també a la nostra ciutat, que hi passen centenars d'alumnes cada curs, que ens fa mantenir doncs, també aquest teatre obert en horaris doncs, poc habituals per al públic general. I llavors també, doncs, evidentment, amb el que és aquest teatre professional, que us dèiem en aquestes dues edicions, que nosaltres n'anomenem doncs, el Guíxols d'Escena tardor, que és el que estem celebrant ara, i el Guíxols d'Escena primavera. Això conflueix doncs, que al llarg de tot l'any tenim una bona programació teatral a la nostra ciutat.
En aquestes obres de teatre amateur que podem gaudir, hi ha associacions de Sant Feliu?
Sí, evidentment, qui la tira endavant, el que us comentava, qui la tira endavant és precisament l'agrupació teatral Benet Escriba, una agrupació doncs, que fa moltíssims anys que treballa pel teatre i per la cultura de la nostra ciutat i que sense ells doncs, l'escenari del Teatre Narcís Masferrer no estaria ple en moltíssimes ocasions i que ells fan doncs, que es parli de teatre, que vibrem amb el teatre, que programin doncs, obres també pròpies que han estat celebrant aquest estiu i que han repetit ara a la tardor i que també doncs, programen el que us deia, aquests pastorets que jo crec que tothom més o menys hi ha passat o coneix algú doncs, que ha passat per l'escenari dels pastorets.
Exacte, és a dir, que també no, és a dir, no només programen obres de teatre que, no, que es decideixen, sinó que també ens en porten. Abans de, ja en els darrers instants, exacte, abans de tancar aquesta entrevista, no sé si des de l'Ajuntament es vol destacar alguna qüestió.
No, això, la importància de creure en la cultura. Nosaltres doncs, hi hem cregut fermament, fins i tot en els moments més complicats, que ara comencem a deixar enrere, però com en aquesta pandèmia que vam creure doncs, que la cultura era important per continuar-la programant, perquè hi ha molta gent al darrere, perquè hi creiem fermament, però sobretot també perquè serveix en el públic doncs, per esvergir-nos, per passar una bona estona i per gaudir de la cultura dins, en aquest cas, doncs, dins dels teatres. Per tant, aquesta aposta ferma de la ciutat per tots els vessants culturals, però per al teatral també.
Si no vaig equivocat, La mort accidental d'un anarquista és la pròxima obra que s'oferirà. Però també en tenim d'altres programades com Jana, Gente Bien, la visita de la vella dama, entre moltes altres que recordem que es poden consultar si no vaig errat a guixols.cat/teatre, que potser algú que ens està escoltant
sí,
no sap exactament o ho desconeixia i per tant també pot informar-se, no?
I tant que sí. Aquí, doncs, tota la programació i si tenen, doncs, algun dubte trucant a l'oficina de turisme, els atendrem i els explicarem, doncs, tots els dubtes que puguin tenir.
Doncs, Núria Cucharero, regidora d'Activitats Culturals de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí, per haver-nos explicat aquestes programacions que es fan des de Sant Feliu de Guíxols. Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, fins la propera.
Un minut i mig i arribarem ja, en aquest cas, a les 9 del matí. Esteu sintonitzant el Supermatí, l'informatiu que us aportem des de Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i també en emissió per Ràdio Bisbal. Abans d'acomiadar, farem un darrer repàs a la situació meteorològica per saber què és el que ens espera el dia d'avui.
La setmana comença amb un estat de cel variable, amb cel mig tapat al matí i intervals de núvols prims a la tarda. El vent dominant serà de component sud, en cops que poden superar els 40 km per hora a la tarda, i temperatura que anirà dels 9 graus de mínima als 20 graus de màxima. Demà i propers dies segueix la variabilitat al cel, amb el pas d'algunes cues de front a l'espera d'un sistema frontal més actiu de cara a divendres.
Doncs bé, aquesta és la previsió meteorològica, és la informació que us hem anat explicant durant aquest matí. Salutacions, doncs, de qui us ha parlat, en Ferran Castelló, també de tot l'equip que ha fet possible aquest informatiu. Però no marxeu, perquè nosaltres seguirem amb la programació habitual. Que passeu un molt bon dilluns. Demà a les 8 del matí tindreu més Supermatí. A reveure.